com dèiem, dos cops al mes rebem la visita en David Bueno, professor i investigador de genètica de la Universitat de Barcelona i divulgador científic que ens porta l'actualitat de les revistes de referència. Ell ens visita cada 15 dies, tot i que la setmana vinent també el tindrem amb nosaltres, no en qualitat de col·laborador de l'Eureka, sinó d'entrevistat. Recentment ha publicat el llibre Per què serveixen els transgènics i volem parlar-ne, ho farem la setmana vinent. Ell vindrà a parlar del seu llibre, com es diu habitualment. David, molt bon dia.
Hola, bon dia.
A més, vull que entris per la porta dient això, eh?
Ho faré.
Vinc a parlar del meu llibre.
Ho faré.
Bé, transgènics és un tema apassionant, controvertit, que evidentment genera molt debat científic i on normalment no hi ha gaire terme mig, no? La gent es posiciona molt ràpidament o a favor o en contra.
Sí, hi ha bastanta radicalitat. No tant a favor o en contra. És a dir, una radicalitat molt forta en contra i a favor és en el sentit de no fan mal. Per tant, per què hi hem d'estar en contra?
El que fa falta és molta informació, que la gent estigui ben informada i que aleshores parlem tots sabent del que parlem. I per tant, és això que volem. Serà la propera setmana quan parlem de transgènics. Serà el David el que ens explicarà doncs, moltes coses sobre aquest tema i a més també doncs, muntarem tot un debat científic i no científic, perquè aquest debat també, evidentment, us convidem a tots a participar. Tenim moltes ganes de que arribi la propera setmana, però com d'aquest tema parlem la setmana vinent, avui i el David arriba com amb el pa calent, fresc, quan arriba sota el braç, doncs ell el mateix. Amb una nova paraula que cal afegir al nostre diccionari científic i que, com dèiem, en el cas d'avui, és tot un homenatge. I és que sabem que són petits, normalment, i de vegades quan estàs així com encostipat és allò de serà un bacteri o serà un virus? I tu, normalment, si has anat al metge, et quedes mirant al metge i fas «eh?» i tampoc no saps quina és la diferència, no? Bé, avui parlem de virus.
Avui parlem de virus, és la paraula de la quinzena perquè hi ha hagut algunes notícies realment espectaculars aquesta setmana sobre virus. Comencem, què és un virus? A veure, un virus és un agent infecciós microscòpic, molt, molt petit, per això no es veu, i és acel·lular. Acel·lular vol dir que no està format per cap cèl·lula. No és com un bacteri, que és té un tipus cel·lular específic, o com les cèl·lules del nostre cos, o com els protozous, sinó que és únicament una cadena de material genètic envoltada per una coberta protectora molt simple, que pot ser de proteïna, o és de proteïna, i a més pot tenir alguna altra molècula que agafa de les cèl·lules que infecta. Perquè la particularitat dels virus és que per si mateixos ells sols no poden reproduir-se de cap manera. L'única manera que tenen de reproduir-se és infectant una cèl·lula. Entren dins d'aquesta cèl·lula, utilitzen la maquinària de reproducció de la pròpia cèl·lula per reproduir-se a si mateixos. I aleshores surten, i això és el que provoca la malaltia vírica. Però si no infecten una cèl·lula, serien tan inerts, gairebé com un sabatot. Uh-huh. Que no farien, no poden fer absolutament res.
A qui va ser el primer que se li va acudir que existia una cosa tan petita com, per exemple, un virus?
Ja fa temps, ja fa més d'un segle, que es veia que hi havia determinades patologies, tant en humans com en animals i en plantes, que no hi havia cap bacteri relacionat. Ja es coneixien els bacteris, ja se sabia que provocaven algunes malalties, però n'hi havia que no. Hi havia malalties que no tenien cap bacteri associat. I va ser a finals del segle XIX, al 1899, que un senyor que es deia Martinus Beijerinck, suposo que he pronunciat bé, no ho sé, però va descobrir els virus precisament treballant en plantes de tabac. És el que s'anomena el virus del mosaic del tabac, és un virus que afecta aquestes plantes i que els provoca una sèrie d'ataques. I, de fet, aquesta és una de les coses interessants dels virus. Una és que es troben al límit de la vida. No està clar, no es pot dir si són éssers vius o no, perquè ells per si mateixos no estan vius, no poden fer res si no infecten una altra cèl·lula. I després que acostumen a ser específics. Vol dir que el virus del mosaic del tabac infecta plantes de tabac. Punt. Res més. El virus de la grip que ens afecta doncs, cada any a les persones afecta només persones. O el virus de l'hepatitis B doncs, afecta també només persones i així cada virus té la seva espècie hoste, que es diu l'espècie que infecta, que li serveix per reproduir-se. De totes maneres, de tant en tant, un virus pot fer un salt i passar d'una espècie a una altra. Per exemple, és el que va passar amb el virus de la sida. Ara el considerem un virus que afecta les persones, però el seu origen afectava a altres primats i, degut a consum de carn de primats infectats, ja fa pràcticament un segle que va fer el salt dels primats a la nostra espècie. Per tant, de tant en tant hi ha aquests canvis d'espècie. Els virus, però, són complicats d'estudiar. Primer perquè són molt petits i després perquè són molt, molt heterogenis, molt diversos. Hi ha virus que infecten només bacteris, només animals, només plantes. N'hi ha que tenen una coberta protectora feta de proteïnes que té pràcticament la mateixa forma que tindria un mòdul lunar dels que envien les persones per anar cap a la Lluna. N'hi ha que, a més d'això, al seu voltant segresten part de la membrana de la cèl·lula que han infectat, per tant, fan una segona capa de membrana, per així camuflar-se, com un cavall de Troia, que els sigui més fàcil infectar altres cèl·lules. Com a material genètic n'hi ha que tenen DNA, com nosaltres, DNA de doble cadena, que es diu, són dues cadenes de DNA enganxades, encarades, aquest seria també el nostre, doncs hi ha virus que són així. N'hi ha que tenen DNA d'una sola cadena, n'hi ha que tenen RNA, que és una altra molècula també genètica, però que nosaltres no la fem servir de material hereditari, té altres funcions en el nostre cos, doncs ells ho fan servir de material hereditari, RNA d'una sola cadena, de dues cadenes i fins i tot amb fragments.
Vaja, que no és fàcil, no?
És complicat, és molt complicat perquè hi ha molta, molta més variabilitat.
Bé, doncs si els virus, o la paraula virus és la paraula de quinzena, justament és una paraula que enllaça perfectament amb el que seria la notícia de la quinzena. I el que deia en David fa un moment, no? Si es muta o no es muta un virus i pot passar d'un animal a una persona. El tema de la grip aviar va donar molt de sí i se'n va parlar molt fa un temps i ara dos laboratoris, un d'Holanda i un dels Estats Units, haurien mutat el virus de la grip aviar H5N1.
H5N1, exacte. Ara us explico què vol dir aquest nom. A veure, el virus de la grip aviar és un virus que afecta les aus. No totes, unes quantes espècies, però unes quantes espècies només d'aus. Fa uns anys va començar a afectar algunes persones, però eren uns casos de transmissió molt esporàdics. Afectava únicament persones que convivien amb una gran densitat d'aus, amb granges superpoblades d'aus i amb condicions d'higiene molt deficitàries. Això passava sobretot, està passant sobretot al sud-est asiàtic, que és on es donen aquestes condicions. Des del 97 fins ara s'han infectat unes 600 persones només, i sempre, en aquest cas, mai hi ha hagut un contagi de persona a persona. Sempre és una persona que vivia amb moltes aus infectades, que ha acabat infectant-se ella amb aquest virus. Però el problema, si són només 600 persones, diràs, bé, és poc, i si es curen com si fos una grip, cap problema. El problema és que la mortalitat quan infecta les persones és del 50%. D'aquestes 600, 300 van morir. Per tant, és un virus perillós i que sabem que, d'una forma o altra, pot afectar els humans. En la seva forma actual, no, però si muta, mutar vol dir que canvia part del seu missatge genètic, podria ser que s'encomanés d'una persona a una altra. Aquest virus és el que s'anomena H5N1. A veure, això d'H5N1, l'H, fa referència a una de les molècules de la seva coberta, s'anomena hemaglutinina. És la molècula de la coberta del virus que fa servir per infectar cèl·lules. Vale? Seria com el port d'atracament d'un vaixell per infectar una cèl·lula, i hi ha diversos gens d'aquest H. Doncs bé, en aquest cas, aquest virus aviar té el número 5, per això es diu H5. I la N és una altra molècula, la neuraminidasa, que és la que fa servir el virus per rebentar, trencar la cèl·lula que ha infectat i poder sortir a l'exterior. També hi ha diverses variants d'aquest gen N, i en aquest cas concret, aquest virus té la variant U, per això és H5N1. I això defineix aquest virus de la grip aviar. Doncs bé, el que han fet aquests dos laboratoris, un d'Holanda i un dels Estats Units, és mutar el virus aquest per veure què passava si mutava. Ells no anaven a buscar cap mutació específica, només veure quan mutava què podia arribar a fer. Doncs bé, una de les soques que han generat amb aquestes mutacions és una soca que s'encomana facilíssimament per l'aire entre persona i persona. Òbviament no ho han fet amb persones, ho han fet amb fures, uns petits mamífers, perquè davant d'aquest virus la fura es comporta igual que les persones, per tant han fet servir de model experimental. La qüestió és, i ara què en fem d'aquest virus? Perquè fins ara aquest virus no existia a la natura. Ho van comunicar a la premsa i automàticament va sortir el govern dels Estats Units, que és qui ha finançat la investigació tant a Holanda com als mateixos grups dels Estats Units, dient això no es pot publicar. I s'ha fet una moratòria de 60 dies, de moment, perquè no es publiqui cap revista científica especialitzada, que és la que volem fer tots els científics quan descobrim alguna cosa. Per què? Doncs perquè tenen por que això pugui ser utilitzat per algun grup terrorista per generar alguna arma. La cosa tampoc no té massa sentit, perquè seria una arma completament inespecífica. Si tu alliberes un virus d'aquest, afecta als altres, als teus i a tothom. Per tant, és una arma poc específica si es vol utilitzar com això.
Recordem quan es va parlar del tema de la grip aviar, que justament es feia un dibuix de la distribució de les persones pel planeta i es parlava de com arribaria de ràpid aquest virus des del sud-est asiàtic als Estats Units, per exemple, no?
Sí.
Ràpidament a través dels aeroports, doncs sí. Es distribuiria.
I estem parlant de dies. De dies arriba a qualsevol racó del món, perquè cada dia hi ha vols entre qualsevol lloc i qualsevol
altre lloc del món. No d'Hispanair, però...
Malauradament, no d'Hispanair, però vaja. Doncs clar, això ha generat moltíssim debat. El debat és, primer, fins a quin punt no és una censura prohibir publicar això, que s'ha fet amb fons públics, a més, per tant, ha de revertir d'alguna forma en la societat. Segon, fins a quin punt és lícit fer aquest tipus d'experiments. S'ha atacat bastant en aquests grups en aquest sentit, però, a veure, jo els defenso en el sentit de que, és una opinió personal meva, de que ells anaven a buscar conseqüències de la mutació d'aquest virus, perquè els virus muten per si mateixos amb una facilitat espantosa. Per tant, tard o d'hora això podia passar. Estar preparat i saber què pot arribar a passar doncs és una eina per poder-nos defensar si algun dia passa de bo. Ara, s'havia d'arribar a aquest extrem o no? I l'altra crítica que s'ha fet és que, com que no esperaven provocar, i no ho esperaven, provocar una mutació que fes tan fàcil el contagi, van treballar amb el que es diu un nivell de seguretat 3. La seguretat dels laboratoris es mesura amb nivells depenent de la toxicitat dels productes. Va de l'1 al 4. El 4 seria el de màxima seguretat i és el que s'hagués hagut d'utilitzar, no el 3, que és un pèl menys. Per tant, el debat està servit.
Ui, és un argument per una pel·lícula de ciència-ficció... Un argument fantàstic, eh?
Esperem que es quedi amb
ficció. Esperem que es quedi... Exacte.
Clar, aleshores, he triat dues notícies més relacionades per veure que realment aquests experiments, algú ha pensat doncs, que no es facin aquest tipus d'experiments, però jo crec que s'han de fer. I dues notícies també d'aquests últims 15 dies que demostren que s'han de fer. Un, per exemple, publicat a Science, s'ha detectat al nord d'Europa un virus que causa malformacions al bestiar. El bestiar boví i el cabrum neixen moltes cries amb malformacions. Se l'anomena el virus de Schmallenberg, que és el nom del primer poble on s'ha detectat. Aquest virus, per exemple, està format per RNA d'una sola cadena i sembla poc probable, diuen els investigadors, que afecti a les persones. Però, clar, poc probable no vol dir impossible. Per tant, conèixer més coses d'aquest virus i treballar amb ell, igual que treballar amb el grip, amb el de la grip aviar, jo crec que és un imperatiu de la ciència. De fet, si no es treballa i després hi ha una epidèmia, sempre es dirà, i per què ningú ha investigat sobre això? És sempre una arma de doble fil. Si ho fas, ho has fet, i si no ho fas, per què no ho has fet, no?
I malgrat la gent pugui pensar-se que aquestes coses només passen avui en dia per culpa de manipulacions genètiques, avui en dia s'estudien coses que... potser han passat tota la vida, no?
Sí.
I ara es fan més estudis.
Exacte. De fet, aquest virus és perfectament natural, aquest que causa aquestes malformacions. Igual que el de la sida. El VIH és un virus perfectament natural que en un moment donat va passar de simis a humans i ara el tenim aquí. Perquè l'altra notícia que he seleccionat així de la quinzena molt ràpidament és que l'Institut de Ciències Fotòniques d'aquí de Catalunya, junt amb l'Institut de Recerca de la Sida d'Iriscaixa, han aconseguit per primer cop filmar en temps real com es produeix la infecció del VIH. I han vist que el que fa és infecta unes cèl·lules del sistema immunitari que s'anomenen cèl·lules dendrítiques. Aquestes cèl·lules el que fan és agafen qualsevol cosa que pugui ser infecciosa, que troben dins del cos, i l'ensenyen a la resta del sistema immunitari dient «ep, això pot ser perillós». Doncs bé, aquest virus aconsegueix entrar dins d'aquestes cèl·lules, però no fa que les cèl·lules, o no deixa que les cèl·lules l'ensenyin com una possible cosa perillosa. Per tant, utilitza la cèl·lula realment com a cavall de Troia per infectar altres cèl·lules del sistema immunitari que no se n'assabenten d'aquella cèl·lula dendrítica porta un agent infecciós a dins. Entre elles, infecta els que s'anomenen limfòcits T, que són els encarregats de disparar la resposta immunitària. Per tant, els infecta, queden infectats, no poden disparar cap resposta immunitària i aquest és precisament la conseqüència d'aquesta síndrome d'immunodeficiència.
Déu-n'hi-do, eh? Per no tenir ni una cèl·lula.
Per tant, no? S'ha d'investigar també amb virus perillosos com aquests.
Virus, els protagonistes del dia, i si abans ja parlàvem de l'Institut de Ciències Fotòniques, ara anem amb una altra notícia que també ens arriba des de casa. I és que ja sabem que a Catalunya es fa recerca i de la bona, i per tant en David sempre porta bones notícies quan parlem de la recerca de casa nostra. La d'aquesta setmana té a veure amb un reconeixement internacional.
Doncs sí, cada any el Howard Medical Institute dels Estats Units convoca un premi, s'anomena el Premi Internacional Early Career Scientist, és a dir, de científics joves que comencen la seva carrera científica, que està dotat amb $650,000, que no és pas poc, i enguany s'han presentat 760 candidatures, de les quals es van premiar 26 investigadors i d'aquests dos són catalans, del Centre de Regulació Genòmica. Una dada de l'alt nivell de científics de recerca que es fa aquí al país.
I a més està molt bé, no? Vull dir que es treballa bé i a més amb una certa ambició de reconeixement internacional.
Oh, i tant, sí, que és el que fa falta. Sí, sí.
I qui són els premiats?
Doncs els premiats són, un es diu Pedro Carballo, que és del grup de recerca de biogènesi i homeostasi dels orgànuls, i l'altre es diu, si m'està escoltant, sóc incapaç de pronunciar bé el seu nom, algú així com Fidor Kondrashov, que és el cap del grup de recerca de genètica evolutiva, tots dos, com deia, del CRG.
I una altra notícia que ens arriba d'investigadors de l'Hospital del Mar.
Exactament. Han identificat un gen que s'anomena EGFR, de fet és el receptor del factor de creixement epidèrmic, les inicials serien aquesta, EGFR. De fet, el gen ja es coneixia des de fa moltíssim temps, ja es fa dècades que es coneix aquest gen, però hem vist que aquest gen, quan muta, fa que un fàrmac dels més habituals per tractar el càncer de colon deixi de ser efectiu. Això és una cosa que els metges saben, els oncòlegs saben, que moltes vegades es comença a tractar un pacient amb un determinat fàrmac, sembla que funcioni, i de sobte deixa de ser efectiu. Descobrir per què deixa de ser efectiu és molt important, perquè aquestes persones es queden, anava a dir, desemparades des del punt de vista de la medicina, no? Doncs bé, en aquest cas, aquest receptor, aquesta és una proteïna que està ancorada a la membrana de les cèl·lules, en aquest cas del colon, de les cèl·lules tumorals, que el que fa és rebre senyals que li diuen que ha de créixer. Per això es diu factor de creixement epidèrmic, el receptor pel factor de creixement epidèrmic. Aquest fàrmac utilitza justament aquest mateix receptor per entrar dins la cèl·lula cancerosa i així destruir-la. Les cèl·lules canceroses tenen una particularitat. Bueno, tenen dues. Una és que creixen molt ràpidament, per això són canceroses, i l'altra és que el seu DNA muta també amb molta més facilitat que una cèl·lula convencional. Doncs bé, quan aquesta mutació inclou un canvi en aquest receptor, el fàrmac ja no pot entrar dins la cèl·lula i no la pot destruir. Per tant, conèixer això vol dir un sistema molt fàcil per detectar que una persona deixa de respondre a aquest tractament si és degut a això. Perquè si és degut a això, un altre dels fàrmacs que s'utilitza continua sent perfectament efectiu. Per tant, poden continuar el tractament canviant-lo, però poden continuar amb una possible amb el tractament per sortir endavant d'aquesta malaltia.
Bé, bones notícies, sempre que a més tenen a veure, com dèiem, amb aquestes línies de recerca. Però el David ens porta també altres notícies destacades. La primera ens porta a parlar d'allò que ens diferencia d'altres primats.
Doncs sí, és un tema que a mi m'agrada molt, n'he parlat ja diverses vegades, sobretot a nivell cerebral, perquè, clar, l'evolució és un continu. No hi ha trencaments entre espècies, és un continu. Però la nostra capacitat mental és molt superior a la de qualsevol primat, la de qualsevol ximpanzé o orangutà, no? Què ens diferencia? Doncs bé, aquesta última setmana s'ha publicat un treball a la revista PLOS Biology on s'han identificat una sèrie de microRNAs que podrien estar també implicats, dic també perquè hi ha molts altres factors, però també podrien estar implicats en aquest increment de capacitat intel·lectual que tenim les persones. Què són els microRNA? Són les molècules de RNA d'un tipus de material genètic, però que no porta informació en la nostra espècie, que són petits, per això es diuen micro, tenen 21 nucleòtids, són les peces elementals que els formen, i que la seva funció és regular l'expressió d'altres gens. És a dir, regulen que un gen funcioni o no funcioni, funcioni amb més intensitat o amb menys intensitat. Són elements reguladors de la funció genètica. Doncs bé, s'ha vist que hi ha tota una col·lecció d'aquests microRNAs que en l'espècie humana han evolucionat entre 3 i 5 vegades més ràpid que en els altres primats. I d'aquests n'hi ha uns quants que actuen directament sobre la part diguem que dona les capacitats intel·lectuals del cervell, que seria l'escorça o el còrtex. I en aquest cas han evolucionat dos o més de dues vegades més ràpid en la nostra espècie que en els primats, en els altres primats. Què vol dir això? Vol dir que aquests canvis que s'han produït al nostre cervell són deguts, com mínim en aquests casos, no a que tinguem gens diferents, tenim els mateixos gens, però els regulem de forma diferent. Aquests microRNA són unes de les molècules encarregades de fer aquesta regulació diferencial.
Per tant, són molt importants.
Importantíssims. Per exemple, alguns d'ells fan que el còrtex, que aquesta part externa del cervell, creixi més. Fan que els gens que formen les neurones d'aquesta zona estiguin funcionant durant més estona. El còrtex creix més. Anava a dir tonteria com aquesta, però és el que permet que tinguem la intel·ligència que tenim.
Parlant d'intel·ligència, una notícia sobre un tema tan controvertit com aquest. Quina és la següent?
La següent. Fa un temps en vam parlar aquí que s'havia vist que el coeficient d'intel·ligència, que ja és controvertit de per si perquè hi ha molts factors a considerar i no sempre es consideren tots, però s'havia vist que canvia entre la infantesa i l'edat adulta, especialment durant l'adolescència. Hi ha uns canvis. Pot incrementar el coeficient i també pot disminuir. Quan en vam parlar, fa uns mesos, dèiem que segur que l'ambient hi té molt a veure, un ambient ric i estimulant pot afavorir un major coeficient. Doncs bé, ara un treball ha demostrat que certament l'ambient hi té molt a veure, però també els factors genètics, que cadascú de nosaltres ja neix amb una predisposició genètica a que aquest coeficient ens augmenti durant l'adolescència o ens disminueixi. Com ho han fet? Doncs han agafat 1.940 persones i els van mesurar el coeficient d'intel·ligència quan tenien 11 anys i quan n'han tingut entre 65 i 79. Per tant, és un treball que ha durat més de 50-60 anys. Aleshores, els han classificat per veure quins ha augmentat aquest coeficient, quins els hi ha disminuït, i han buscat marcadors genètics, s'anomenen petits canvis nucleotídics, una d'aquestes peces que forma el genoma, doncs quines diferències hi ha entre unes persones i les altres, i això els ha permet veure que el 29% d'aquests canvis de la intel·ligència són deguts a factors genètics. No vol dir que el 29% de la intel·ligència sigui genètica. El coeficient d'intel·ligència, la contribució genètica, és superior al 50%. Però els canvis que es produeixen a l'adolescència, un 29% de la profunditat d'aquests canvis és degut als nostres mateixos gens. I amb això no hi podem fer res, tenim els gens que tenim i ja està.
Una tercera part seria...
Una mica, sí, sí, cap a la tercera part. I la resta és ambiental, la qual cosa convé continuar estimulant els nostres adolescents.
Exacte, vull dir que un 66,6%, no, més encara, seria un 70%.
Sí, 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 sí.
Un 70% d'aquesta intel·ligència que ja ve marcada per l'hereditària seria ambiental i, per tant, si la potencies, home, un 70% és molt, per si
és
ambiental,
és molt, és molt.
Bones notícies.
Sí. Però un 30% genètic també és molt, amb una característica que fins no fa massa es deia que la genètica poc intervenia.
Bé, i els dofins, que parlen en veu alta quan dormen. Això és com algunes persones.
Doncs sí, jo no ho sabia fins que no vaig llegir aquest article. Els dofins somien en veu alta i s'ha vist que no somien. Els dofins tenen el seu propi llenguatge. Serà una sèrie de crits que entre ells s'entenen i s'expliquen coses realment complexes. És un experiment molt bonic de fa uns anys que a un dofí se li ensenyava com agafar el menjar d'un lloc i aleshores es posava un dofí que no ho sabia amb el mateix sistema per agafar el menjar, i l'altre li explicava amb xiscles com ho havia de fer per agafar aquell menjar. Vale? Per tant, tenen converses sofisticades entre ells. Doncs bé, s'ha vist que somien, i a més són capaços, anava a dir, d'aprendre altres idiomes. Això s'ha vist en un dofinari que hi ha a França, on, durant el seu show habitual amb els dofins, posen sons de balena, per fer-ho més interessant pel públic. El que jo no sé és perquè no posen sons de dofín, de dofí, perquè són realment bonics també, no? Però posen sons de balena. Doncs bé, aquests dofins, a la nit, quan somien i parlen, xisclen en veu alta, xisclen amb els sons de les balenes. És a dir, han après d'alguna manera el llenguatge aquest de les balenes.
Perquè deuen estar traumatitzats, pobres. O sigui, cada vegada que estan treballant estan sentint a les balenes de fons com van cridant.
Sí, clar, de fet, els dofins són els animals més intel·ligents que hi ha a Terra després de nosaltres, més que els ximpanzés. Per tant...
Bé, caldria comentar als directors d'aquest centre de França que potser li treguin, no?, aquests sons de les balenes. Com a experiment està bé, però viure-ho cada dia...
Home, jo posaria sons de dofí, segur que seria menys traumatitzant per ells.
Bé, caldria saber què diuen, també és veritat.
Sí, això de moment no tenim encara un diccionari dofí o balena humà.
Bé, parlàvem de virus i de les seves conseqüències, parlàvem de bacteris, que també, doncs, normalment sempre que parlem d'ells és per parlar malament, però no tots els bacteris provoquen malalties, d'altres són beneficiosos.
Doncs sí, i alguns els podem utilitzar, i és l'última d'aquestes notícies destacades. Hi ha un bacteri, s'anomena Vibrio splendidus, el nom ja parla molt del que se'n pot fer d'ell, no?, que és capaç de degradar unes determinades molècules de les algues que són difícilment degradables. Doncs bé, el que s'ha fet és agafar el gen que permet que aquests bacteris degradin les algues i s'ha posat en un altre bacteri, per tant s'ha fet un transgènic, que és el bacteri típic que es fa servir sempre en recerca, que s'anomena Escherichia coli, és el bacteri intestinal, per entendre'ns, i la idea és poder obtenir biocombustible a partir de les algues. Les algues creixen amb molta facilitat, necessiten molt pocs requeriments nutritius i, per tant, podrien ser una bona font de biocombustible. Doncs bé, amb aquest bacteri modificat genèticament s'aconsegueix obtenir el 80%, un rendiment d'un 80% respecte al màxim biocombustible, bioetanol en aquest cas, que es pot obtenir de les algues. Per tant, un rendiment altíssim. I el bioetanol és molt menys contaminant que el que prové dels derivats del petroli i això. No vol dir que sigui la solució ni la panacea. Aquest combustible continua generant CO2, que és un dels principals gasos d'efecte hivernacle. Però, si més no, és millor que els derivats del petroli i sempre es pot tenir a mà aquestes eines, sempre és una bona cosa.
A la recerca d'aquestes energies alternatives, no?, per dir-ho d'alguna manera. Bé, ràpidament, ens anem a aquella notícia que sempre ens agrada molt, perquè és la notícia per agafar amb pinces. Déu-n'hi-do la d'avui, Atenció, perquè concretament un estudi diu que les persones que viuen en àrees amb aire contaminat tenen més probabilitats de patir diabetis. És a dir, que els barcelonins ja ens podem anar preparant, no?
Això és el que un podria pensar, si només llegeix el titular aquest. Però, esclar, la notícia té molta més gràcia i per això la poso per agafar amb pinces. Això ho publica una revista que es diu Diabetes Care, sobre diabetis. I segons aquest estudi, la probabilitat és de la probabilitat de les persones que vivim en àrees amb forta contaminació atmosfèrica La probabilitat de tenir diabetis és un 4% superior a la gent que viu al camp. Clar, un 4%, honestament, no és gaire. Per tant, primer que s'hauria de veure és exactament quins controls s'han fet i el nombre d'individus que s'han mirat per veure si aquest 4% és significatiu o no. I encara que sigui significatiu, un 4% no és massa. Però el que jo poso més en pinces d'aquest estudi, això podria tenir un cert sentit. A veure, un aire contaminat fa que les funcions del cos no vagin tan bé, i això podria afavorir en algunes persones ja propenses a la diabetis que se'ls desenvolupés abans aquesta malaltia. Això té cert sentit lògic. Però el que també diuen en aquest estudi és que a les persones que vivim a les ciutats amb forta contaminació atmosfèrica, però que, a més, portem un estil de vida sa, és a dir, que no fumem i que fem esport, en aquests casos la probabilitat d'agafar diabetis augmenta encara més, entre el 10 i el 12%, la qual cosa a mi em va sorprendre molt. De fet, els mateixos autors, perquè, clar, portes una vida sana i, justament, si tu relacionaves la diabetis amb un aire contaminat, al moment en què portes una vida sana, com és que t'augmenta la probabilitat quan justament estàs menys contaminat si no fumes, que no pas un fumador, i si fas esport tens les funcions vitals molt més actives que no pas una persona sedentària. Els mateixos autors ho diuen, diuen que cal investigar-ho molt més i que de moment no es pot concloure res. Clar, jo penso, si no es pot concloure res, doncs per què ho conclous, no? I, per tant, per això proposo per agafar-ho amb pinces, sobretot perquè si algú ho ha llegit o algun diari se n'ha fet ressò, que ningú es posi a fumar.
O deixi d'anar al gimnàs, que com a excusa no val.
Exacte, dient així tindré més probabilitats d'agafar la diabetis, perquè no crec que funcioni d'aquesta manera.
Bé, notícies que cal agafar amb pinces i estudis que cal corroborar, no? Com a mínim, veure com evoluciona la seva recerca. David, bueno, moltes gràcies. Ens trobem la setmana vinent, com dèiem, parlant sobre transgènics, amb un debat al que us convidem també a participar, no només amb el David, sinó que també esperem comptar amb la vostra presència i esperem que ens inundeu a trucades, a preguntes, i utilitzeu les xarxes socials també per voler saber més sobre aquest tema. Fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.